El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.
Escolta'm, com ens hem d'imaginar aquesta plaça un dia com avui de fa 90 anys? Bullint, plena de gent?
Sí, és a dir, hi ha el Nicolau Battistini, hi ha, diguem, el Bertran di Quintana, hi ha el Ricardo Piso, hi ha un periodista que és Josep Maria Lladó, que directament m'ho va explicar perquè hi era, que havia fet després, faria de secretari en Companys, i hi ha en Lluís Companys. Venen de la plaça Catalunya, atreveixen, diguem, fins a arribar a la plaça Sant Jaume, se'n van a l'Ajuntament, i llavors en Companys proclama la República,
sí.
D'aquella forma inicialment una mica...
Estranya, diguem, no?
Sí, no massa formal, fins que algú diu, home, proclamaran la República sense bandera catalana. Llavors se'n van aquí darrere, on hi ha, diguem, un centre republicà, al davant dels de Sant Just i Pastor, agafen una bandera republicana, proclama la República. El Macià se n'adona que és el moment clau. L'olfacte polític del Companys ha sigut absolut, i en Macià se n'adona que això és un moment transcendent en la història d'Espanya, el que fa és proclamar la República Catalana dins de l'Estat Federal Espanyol, de la Federació de Repúbliques Ibèriques. I el que és important és que llavors tota la... És possiblement quan la gent ja comença a sortir a la tarda, tot està ple d'alegria, de manifestacions. Això passa arreu de Catalunya, quan diu s'ha proclamat la República Catalana. I llavors, abans, per exemple, tiren pel balcó, tiren una efígie del monarca. El monarca, Alfons XIII, estava una efígie, una foto, molt desacreditat, és a dir, per el que havia fet en la dictadura, per la seva trajectòria personal, per milers de coses, i és possiblement el dia més feliç de la història de l'Estat espanyol del segle XX, el 14 d'abril.
El dia més feliç de la història.
Sí, alegria, entusiasme, la idea de que els catalans, de que els espanyols, tots es respectarien, es coneixerien, hi hauria el triomf de la civilitat, com passava a la resta dels països d'Europa. És a dir, la separació de l'Església i l'Estat, que l'exèrcit no fos tan important, fer front al gravíssim problema de l'educació. Home, a l'Estat espanyol hi havia zones que hi havia el 30 i 40% de la població analfabeta. Això no passava a cap país d'Europa.
Has dit una cosa, Josep Maria, que sembla molt interessant, perquè, clar, estem explicant i vivint aquest aniversari, aquesta commemoració des de Barcelona, però, clar, molts altres punts de Catalunya també és a viure.
A tot arreu. Hem de tenir en compte que, per exemple, tots la Joventut Republicana de Lleida, el centre de Vilanova i la Geltrú, a Valls, a Figueres, a Puigcerdà, a Bellver de Cerdanya, a Miralcamp, a Torregrossa, a tots els pobles de Catalunya, a Amposta, a Tarragona, a Gandesa, on vulguis, a tot arreu es va celebrar, perquè era el somni de generacions, de fer un estat amb el qual la gent pogués viure i sense una gota de sang, que això sempre ho deien, els testimonis que nosaltres tenim literaris de l'època, de la Maria Aurèlia Campany, de la Mercè Rodoreda, de la Teresa Pàmies, dels escriptors, del Joan Sales, que després escriurà En certa glòria aquell dia. Doncs, En certa glòria d'un dia d'abril, aquella poesia de Shakespeare, un dia meravellós. Tot era convivència, civilitat, triomf, alegria, treballadors, tothom.
Un dia que es va celebrar també aquí a Barcelona, a la Rambla?
Sí.
Com
sí,
es
sí.
va celebrar? És que m'esperen uns amics allà. Ara hi baixaré.
Doncs a la Rambla, que ara està canviant tant, a la Rambla va passar una cosa que és extraordinària. Que les ramblistes, que eren gent popular i són gent de la terra i són gent... Diguem que les idees moltes vegades surten del cervell però també surten dels sentiments. A la Rambla el que van fer va ser tot de fom, tot de rams i poms de flors en la bandera republicana.
Apa, aquí.
En la bandera catalana, a més, el que se sentia molt cantar era, sobretot la Marsellesa, bueno, la gent començava la Marsellesa, per damunt, en fi, no sabia, però la Marsellesa sonava molt, i després es va intentar que sonés el cant de la senyera, i va ser al cap de dos o tres dies el cant de la senyera, el cant de la senyera, i quan van acabar l'acte, en tot de gent, diguem, menestrals, treballadors, gent de tota mena polititzada, diu, però ara cantem l'himne de debò, que és el Segador, i es va acabar la discussió de quin havia de ser l'himne nacional de Catalunya. Però és un dia molt important, perquè a més hi havia una cosa, i és que la dona havia participat moltíssim en l'impuls per la votació de l'Estatut. I aleshores, per la votació, no? I aleshores, que les dones poguessin votar i poguessin fer un país modern. És a dir, tot era conjunt. Fins i tot l'Església Catalana, hi ha sectors de l'Església Catalana que diuen benvinguda república. perquè volen que els sentiments religiosos i espirituals vinguin de la separació de l'Església i l'Estat i que tot res sigui obligatori. Era un cant de llibertat i d'esperança.
Tot així s'equipara la República a la laïcitat?
Sí. Sí, sí. Era necessari, com la resta de països d'Europa. És que, clar, l'estat espanyol, en certa forma, era el malalt, que no es modernitzava ni la de tres, no? Per tant, sectors contraris al triomf de la separació de poders, de la justícia social, de fer front a la reforma agrària, d'una reestructuració diferent de l'estat espanyol, totes aquestes... És a dir, el republicanisme significava tot això. I aquesta herència continua existint a la nostra societat.
Clar, d'herències en la societat catalana, en l'espanyola, n'hi ha moltes. Una d'elles és les anades i vingudes, els motins, les guerres, els enfrontaments. Com va ser possible fer un gir tan radical com era passar a una república sense ni un mort, com tu deies abans?
Perquè l'estat espanyol com a tal estava podrit per dins. És a dir, l'exèrcit era responsable de moltes característiques en referència a la guerra del Marroc, unes guerres amb les quals, com tots sabem, eren les guerres que tenien unes... la gent no en tenia. Una altra característica important és de que, a més, l'estructuració de la monarquia per el suport a la dictadura del general Primo de Rivera era terrible. L'actitud del monarca, amb això podem fer comparacions amb el present, no? L'actitud del monarca era una actitud molt desacreditat, però molt. I després hi havia una cosa que era important, de que, clar, l'estat espanyol no entrava a la modernitat, ni a la D3, i això tothom ho reclamava. Era el somni de generacions, d'aquests ateneus, casinos, centres culturals, centres democràtics, centres progressistes, que tot això el que volien és, d'alguna forma o altra, aquest somni. El somni el van realitzar en aquell moment.
I els mitjans? Quin paper van jugar els mitjans de comunicació?
Bé. Inicialment, és a dir, és molt curiós quan, per exemple, el mateix dia 14 d'abril, ja coneixent totalment els resultats de les eleccions del 12 d'abril, la Veu de Catalunya, que és el diari de la Lliga Regionalista, fa, bueno, ara hem de fer, en fi, estarem fent front i serem responsables de la situació que s'ha produït. La situació que s'ha produït és que hem perdut, imagina't. És a dir, tothom estava partidari amb això. Ja no cal dir la publicitat, la humanitat, doncs absolutament favorables, i els altres adaptant-se a la situació com els diaris de sempre, diguem els degans de la premsa catalana que s'adapten a la situació que hi ha, no? La Vanguardia, etc.
Per tu, el gran llegat de la República d'aquella etapa breu, però tan intensa, quin va ser? El llegat més important?
Sobretot de que s'havia de consolidar la democràcia. I aquest sempre ha estat el problema. De consolidar la democràcia vol dir separació de poders, justícia social, igualtat home i la dona, laïcitat, republicanisme, tots aquests valors. I això aquest llegat ha quedat a la consciència de la gent. És a dir, els nostres pares i els nostres avis que van viure totes aquestes circumstàncies, aquesta idea, diguem, d'aquest llegat de fer una societat per poder viure en convivència, això ha quedat.
Pot ser que s'hagi idealitzat també, en algun sentit, la República? Per tot el que va venir després.
Bueno, però és que el que va venir després va ser com una llosa que et cau al cap per trencar tots aquests somnis. Però aquests somnis no són reals, són els somnis que tenen gairebé tots els països d'Europa. És a dir, no és una cosa utòpica, fora de la realitat. La realitat, el que és fora de la realitat és pensar que no puguis viure al segle XXI, diguem, amb democràcia, amb convivència i amb resultats a partir, diguem, de tots els valors que viuen la resta dels països d'Europa.
L'hem estudiat prou bé, la coneixem prou bé, la República?
Bé, cada generació sempre diu que interpreta el període històric que ha passat de forma diferent, no? La veritat, nosaltres hi hem posat molt èmfasi. És veritat que algunes coses les hem situat massa, diguem, a nivell molt barceloní. I això és un problema, perquè la República es va viure amb intensitat en tots els pobles que deia anteriorment, no? I amb totes les característiques i amb totes les entitats. Però, en general, hi ha hagut una voluntat de fer una reflexió sobre la República, els republicans, les republicanes i tots aquests valors, diguem, que ara et deia.
Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta passejada, en aquesta programació especial que hem fet avui des del matí de Catalunya Ràdio aquí a Barcelona. Clar, és que anava a dir, des de la plaça Sant Jaume ja no hi són, perquè estem arribant ja a la Rambla, amb aquesta passejada, amb aquest matí tan gris.
Bueno, però a la Rambla encara, jo suposo que algun, en fi, una certa, no sé, com una mena de reconeixement a la gent que van intentar fer un país molt millor, un pom de flors, un ram, una toia, doncs això estaria bé.
Mira, vaig cap a la parada de flors Carolina, imagina't. O sigui que... Moltíssimes gràcies, Josep Maria.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adeu, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.